Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Esports.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Amb el Barça, que llença la Lliga per enèsima vegada i no sé quantes van ja. Suposo que aquesta vegada serà la definitiva, però vés a saber. Empat a 3 ahir al camp del Llevant, tot i posar-se 0-2 al descans, t'empaten, tornes a posar-te per davant i acabes cedint un empat que deixa el Barça encara més a expenses del que facin avui l'Atlètic de Madrid i demà el Real Madrid. Les crítiques apunten als futbolistes per l'actitud de la segona part, però també molt cap a l'entrenador, que no ha sabut fer arribar l'equip en bones condicions a la recta final de la temporada i perquè amb els canvis que va fer tampoc va donar la sensació d'ajudar l'equip. Més aviat, tot el contrari. Així que la continuïtat de Koeman a la banqueta del Barça està més compromesa que mai. La sensació és que la Lliga s'ha acabat pel Barça, però vés a saber si el guió encara ens depara alguna sorpresa més, perquè ara toca estar pendents avui de l'Atlètic de Madrid, que rep a la Reial Societat, i demà a veure què fa el Reial Madrid al camp del Granada. Recordo i actualitzo la classificació. Atlètic de Madrid 77, Barça 76, Reial Madrid 75, el Barça amb un partit menys. També jugats ahir a primera, Elx 0, Alavés 2, l'Alavés s'apropa a la salvació i Osasuna 3, Cádiz 2. Avui, al marge d'aquest Atlètic de Madrid Reial Societat de les 10, tenim el Sevilla-València a les 7 i el Celta-Getafe i el Huesca Atlètic Club a les 8. El Tiempo de Juego de la COPE arrenca avui a les 7 de la tarda. En futbol internacional, el Manchester City guanya la Premier després de la derrota del United ahir davant del Leicester. Guardiola ha guanyat 9 de les 12 lligues que ha disputat, 3 amb el Barça, 3 amb el Bayern i 3 amb el City. A segona divisió, avui sentirem a Buley, a l'Espanyol, a Juanpe, al Girona, i a Òscar Rubio, al Sabadell. En futbol femení, la final de la Champions de diumenge ja escalfa motors i s'han sortejat les semifinals de la Copa de la Reina, que es disputaran a Leganés. Madrid Club de Futbol Barça, el dia 26 de maig, i Atlètic de Madrid Llevant el dia 27. El dia 30 tindrem la final. En bàsquet, bona notícia. La penya classificada pel play-off de la Lliga CB després de guanyar la pista del Baskonia 71-79. Aquesta nit l'Andorra visita l'Unicaja. En handbol, enmig de la tormenta Pasqual, el Barça disputa avui a 6:45 al Palau l'anada dels quarts de final de la Champions davant del Meshkov Brest. Tenim també la cinquena etapa del Giro d'Itàlia, etapa plana. L'italià De Marchi s'ha situat líder de la general. Aquesta tarda debuta Rafa Nadal a l'Obert de Roma de tennis davant l'italià Sinner. I hem sabut també que Saúl Cravioto i Mireia Belmonte seran els abanderats de la delegació espanyola als Jocs Olímpics de Tòquio. Moltes coses com sempre. Avui que comentarem la jugada al nostre debat amb el Miguel Rico i el Jacinto Vicente i les preguntes del dia que us formulem a Esports Cope com sempre via Twitter. En clau Barça, qui té més responsabilitat en el que va passar ahir al camp del Llevant? Creieu que Koeman el 48%, que els jugadors el 52%, molt igualat. En clau espanyol, la pregunta és si Buley, que ha parlat avui, ha de seguir a l'Espanyol la propera temporada. Creieu que sí la majoria, 59%, que no el 41%. El Marc Paires està al control de so, la Sílvia Ortiz i el Víctor Navarro a la producció. Us parla Joan Batllori, passant 9 minuts de les 3 de la tarda. La pilota ja roda Esports Cope. ¿Te ha llegado el seguro y no llegas? Pues tranquilo, en Verti quieren ayudarte. Por eso te dan un 40% de descuento en el seguro de tu coche y además puedes fraccionar el pago como quieras. Si necesitas ayuda, no lo dudes. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
Estoy muy feliz de estar en el equipo. Agradezco la confianza del míster, bla, 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 lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro. El Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja. Solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. Qué rápido. Si me preguntaron ayer por la mía. Sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que cuando se trata de seguridad hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Tiempo de juego. El de la cadena. ¡Cope!
Comenzando el partido con saque de centro a cargo del Barça, va a sacar desde la parte izquierda Jordi Alba, hoy viste de rosa y pantalón negro el Jordi Alba que centra, el remate, gol, 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 Leo, 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 medio cayendo con la zurda por bajo, Dembélé, balón atrás, Pedri, ahora sí. Dembélé, Miramón centrando el remate, Melero, sí. Gol, 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 gol,
ay,
gol,
ay, ay.
Gol, 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 se veía venir, se veía venir, se veía venir, el remate, gol, el remate de cabeza, ahora sí, gol, Morales, gol, 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 qué golazo, qué golazo, qué golazo, qué golazo, tal como venía Fusino, junto al palo izquierdo por bajo, el comandante. Leo, 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 para Griezmann, sí. Griezmann, balón de suerto para Dembélé, gol, 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 con la derecha, gol, con la derecha, gol, dale Dembélé, gol, dale Dembélé, gol, 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 gol. Ahí está Toño, quiere irse de Serginho Dest, el norteamericano se resbala, se resbala, Toño que centra, gol, 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 Sergio León, gol, 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 gol. Se va el primero, Leo, final. Empate a 3. Perdió la Liga prácticamente el Barça. Empate a 3.
Doncs aquesta és la pel·lícula, el tiempo de juego de la COPE, d'aquest llevant 3-Barça 3, un marcador que fa la sensació que ha d'allunyar, sembla que definitivament, el Barça de la lluita pel títol. Ho poso tot en condicional perquè ara s'ha de veure què fan l'Atlètic de Madrid i el Real Madrid, que tampoc van gaire fins, però en qualsevol cas, el Barça sembla entestat en tirar aquesta Lliga. I mira que hi va haver un moment, tampoc fa tant de temps, coincidint més o menys amb la final de Copa, en el que va semblar que l'equip anava bastant llançat, que estava bé de joc, físicament se'l veia fort, que hi havia alegria al vestidor, no semblava una bogeria pensant al doblet, però tot va ser arribar el dia del Granada, el dia en el que el Barça havia de donar un cop de puny sobre la taula, falla de forma estrepitosa i a partir d'aquí la cosa es torna a torçar i la temporada va camí d'acabar-se amb molt mal regust de boca, amb l'equip que ha arribat al tram final esgotat física i mentalment i amb un entrenador que ara mateix està molt tocat. Koeman ha fet moltes coses bé durant la temporada, ha gestionat bé el grup, ha fet bé de portaveu del club, ha apostat pels joves, s'ha de tenir present que ha agafat l'equip amb una conjuntura molt, 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 molt difícil, que no li han donat res, tot això és veritat, però futbolísticament la seva idea no acaba de convèncer i és bastant evident que la gestió dels partits no és el seu fort. Normalment, com ahir amb els canvis, resta més que suma. Així que ja veurem què passa amb ell. No és cap secret que Laporta respecta la figura de Koeman, però que no està enamorat d'ell com a tècnic de futur i que si Koeman li dona motius per relevar-lo, ho farà. I ara mateix la sensació és que Laporta s'està carregant de raons. Saludo al Manol Oliveros. Hola, Oli, bona tarda.
Bona tarda, què tal, Joan?
En el dia després d'una decepció més.
Sí. I el dinar de Leo Messi, eh? El dinar de la casa de Leo Messi, en aquest comentari que has fet, molt, molt acurat. Faltava segurament això, el dinar. No es pot dinar a casa de Leo Messi i cridar campions, 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 abans de... Va ser, no sé si va ser abans de jugar contra el Granada, no? I abans de jugar contra el Granada, després perds, després passa el que passa davant de l'Atlético de Madrid i el que va passar ahir. I sí, és veritat, Ronald Koeman doncs, va posar l'equip que va posar, va jugar bé a la primera part, però jo la segona part no entenia el que feia l'equip. No entenia tampoc que Sergi Roberto jugués, per exemple, al lloc d'Araujo, que després fes escalfar Mingueza per jugar al lloc de Sergio Roberto, de Sergi Roberto, o que Dembélé, que era el millor, doncs, el tragués del camp. En definitiva, ens va decepcionar molt.
Escolta, i la figura de Koeman, que queda bastant tocada i segurament s'hauran de veure aviat amb Laporta i veure què fan de cara a la propera temporada, no, Oli?
Sí, segur. Joan Laporta vol, sense data fixada, vol parlar amb Ronald Koeman perquè s'expliqui davant d'ell del que ha pogut passar aquests partits que estàvem comentant. Des del club ens diuen que s'ha de rebaixar la tensió perquè no han passat ni 24 hores després de la decepció d'ahir davant de Levante, i el club consideren també d'una manera clara en si existeixen, que no hi ha crisi, que no està ara mateix a dia d'avui qüestionat Ronald Koeman, que esperen que baixi la tensió, que Laporta vol explicacions, però també diu que acabarà la temporada, faltaria més, però es reserven atenció que pugui ser l'entrenador la temporada que ve. De manera que parlar, no hi ha data, reflexionar, demanar explicacions, i sembla que està més fora que dins, si no canvia molt les coses, Ronald Koeman.
A començar el veia tocat ahir, després del partit, es feia preguntes l'home i no trobava gaire respostes.
Esto siempre, como entrenador, eres el máximo responsable. Claro, yo también me pregunto a mí mismo qué hemos hecho en el descanso, porque ya hemos hablado sobre seguir con la intensidad, mejorar cosas defensivamente, y después, viendo la segunda parte, yo creo que no he logrado, porque segunda parte hemos bajado intensidad del partido. Y claro, que como cada uno, como cada jugador, como staff técnico, como entrenador, hemos tocado, porque siempre tuvimos nuestras esperanzas, un partido que estaba 0-2 en nuestro favor, entonces no esperas un empate.
¿Entiendes que después de este tropiezo en el Ciudad de Valencia, donde estáis obligados a ganar, se cuestione más tu continuidad en el banquillo del Barça?
Bueno, se cuestiona siempre los entrenadores. Esto no va a ser diferente. Pero entiendo esta segunda parte. Claro, hay preguntas. Entiendo perfectamente.
I aviat haurà de respondre Koeman davant Laporta. La veu del vestidor que vam sentir després del partit va ser la de Sergio Busquets, que pràcticament ja s'acomiadava de la Lliga.
Opciones pocas. Dependerá de lo que hagan los demás rivales, pero ya quedan muy pocos puntos, muy pocos partidos. Así que poca explicación también, ha sido culpa nuestra, errores nuestros, a veces de colocación, de concentración, de precisión, demasiados, no solo en este partido, sino en líneas generales, nos hacen goles muy fáciles, sí que es verdad que estuvimos en un tramo que estábamos muy bien, que estábamos con esa chispita que quizás no se está viendo en estos últimos partidos, y recortamos muchos puntos, pero en los últimos partidos no fue así, contra Atlético, contra Granada... Y bueno, pues aquí tampoco, y nos hemos dejado, como tú dices, muchos puntos para poder luchar por la Liga.
Saludo a Elena Condis. Hola, Elena, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Que Koeman té la seva quota, però els futbolistes també. L'equip no va tenir ni ànima ni coratge quan la cosa es va torçar.
Sí, assumeixen que també han comès molts errors i que bé, és que no cal anar massa lluny. Des de la Cantarella de si guanyem els partits que ens queden serem campions, o fins i tot després d'empatar contra l'Atlético de Madrid, Piqué, que tenim moltes opcions, s'han deixat 7 punts en els últims 4 partits. Ho comentava l'Oli. La derrota contra la Granada prèvia a l'assado de Messi i els empats contra l'Atlético i ahir contra el Llevant, deixant-se igualar fins a 2 vegades al marcador. Jo a Koeman diria que no l'he vist mai tan desesperat. De fet, el tercer gol de Dembélé, que li dona vida extra al Barça, el celebra emprenyadíssim. Després, a l'avió, tot era un funeral, conscients de que havien dilapidat i que s'havien pràcticament acomiadat de la Lliga. Costa de trobar explicacions. Una la donava Busquets, ara ho sentíem. També hi coincidia Piqué l'altre dia. Són els gols encaixats 12 en els últims 7 partits. Queden tots assenyalats, entrenador i jugadors. Ahir, de fet, l'únic que se salva, podríem dir, que és Dembélé, que va ser incomprensiblement substituït.
Escolta, Sergi Roberto, a més, s'ha tornat a lesionar.
Sí, va demanar el canvi als minuts finals del partit. Va entrar després del descans. I no és greu el que té, em diuen. El Barça, de fet, ha informat que són unes molèsties tendinoses al recte femoral de la cama dreta. El problema és que és la mateixa zona que l'ha tingut 4 mesos de baixa entre lesió i recaiguda. També ahir van fer saltar les alarmes els problemes de Ronald Araujo, va ser substituït al descans per un cop al turmell esquerre, informava el club que només era un cop, però és que també és el mateix turmell que tants problemes li ha generat aquesta temporada per un esguinç mal curat. Es va tractar amb els fisios al descans i avui també ha anat a la ciutat esportiva per tractar-se i perquè li acabessin d'examinar, igual que Sergi Roberto, perquè l'equip té festa avui i demà, tot i l'ensopegada. Fins divendres no tornen als entrenaments.
Perd el Barça a De Jong. Hi havia molts futbolistes apercebuts ahir. De Jong va veure targeta, per tant, es perdrà el partit contra el Celta.
Precisament, com que hi havia mig equip apercebut, potser el Barça és per això que només va fer 4 faltes, 2 a la primera part i 2 a la segona. Va veure la cinquena groga De Jong, com dius, després de 14 jornades apercebut. No hi serà contra el Celta al Camp Nou aquest diumenge. Els altres 5 amenaçats de sanció es van lliurar de veure la groga. Messi, Griezmann, Piqué, Alba i Mingueza sí que podran estar en aquest partit.
Condis, gràcies.
Adéu, bona tarda.
Un minut de publicitat i analitzem amb Lluís Carreras.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Amanece sobre los campos de olivos de Jaén y el rocío impregna sus flores con la promesa de una nueva gran cosecha de oro bailén, como la de su aceite de oliva virgen extra picual, el mejor de España según la guía Iberóleo. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Saludem a Lluís Carreras. Lluís, hola, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Què tal, com estem?
Tot bé, no fent.
Escolta, quina patacada és més gruixuda, la de Granada o la d'ahir?
No sé, potser la d'ahir perquè és més recent, no? Totes dues, en definitiva, són patacades importants i que segurament, no ho sabem encara, però seran decisives.
Escolta, què li ha passat o què creus que li ha passat a aquest equip? Perquè ens fem moltes preguntes i segurament hi ha diverses respostes, però no sé on poses tu l'accent, sí. Perquè l'equip fa poc donava molt bones sensacions, coincidint aquell bon tram de Lliga, la final de Copa, l'equip juga molt bé, semblava que anava més i que acabaria bé la temporada i s'ha caigut.
Sí, clar, i més a més, analitzar-ho des de fora és molt més complicat, perquè no tens tots els elements de judici que segurament tenen els que estan a dintre, els que estan al dia a dia i els que ho poden veure, no? Però si potser a grans trets estem trobant amb un equip molt irregular, amb un equip que perd els controls del partit perquè no té la pilota, amb un equip que ha passat a defensar amb molta gent i a no defensar amb la pilota, un equip en què hi ha hagut pocs canvis, això em vull dir que 8-9 jugadors han tingut molt de desgast, han patit molt de desgast, això ve producte d'una mala de planificació i ve producte de l'entrenador, doncs, amb bon o no bon criteri, amb el seu criteri, que és el que ha de dir, doncs confia més en uns jugadors o gens amb els altres, no? Són molts petits detalls, al final, per arribar a l'excel·lència o a la perfecció, que és el que necessita un club com el Barça, són molts elements que s'han de posar en valor. Ahir, per exemple, 20 minuts de partit, jo pensava en aquests pobrets de Llevant, una mica van 4 o 5.
Sí.
Fas una primera part bona, que si hagués quedat 0-4 no hagués passat res, i entres en una segona sense explicació. No puc dir que falta de confiança, o excés de confiança, de falta de concentració, fallar passades, ens arriben 4 cops i ens fan 3 gols. Bueno, un Barça totalment diferent, que dius, si no haguessis vist la primera part, dius, ostres, que malament estem, no? Què ens ha passat, no? I, bueno, i això et diu que hi ha molt a arreglar, que hi ha molt a canviar, i que s'ha de fer, i que s'ha de fer amb valentia.
Tu apuntaves al fet de que Koeman ha tirat molt del mateix equip en els últims partits. L'equip ha arribat molt físicament molt tocat al final.
Sí,
potser si abans hagués fet més rotacions hagués arribat un puntet millor.
Sí, clar, el que passa és que el dia que la fa i no juga Pedri o no juga Mingueza o no juga Piqué o no juga De Jong, que ha sigut poc, doncs bueno, l'equip també potser ho va faltar. Per què? Perquè hi ha molta diferència. Hi ha molta diferència entre uns i altres. I repeteixo, això és producte d'una mala planificació que ve de fa un temps en què, bueno, que es va creure doncs, que l'estil nostre sempre estimat i ben jugat doncs que no servia. I ara és un altre d'aquests moments de feblesa que pot fer que arribin un altre cop aquests dubtes. No hi han d'haver-hi dubtes. El que passa és que s'ha d'encertar amb la contractació de nous jugadors i s'ha demostrat estadísticament que hi ha jugadors que, per molt nom que tinguin, doncs que no són vàlids per jugar el que nosaltres volem jugar. I després guanyarem, perdrem, empatarem, però farem a la nostra manera.
Lluís, bona tarda. I els canvis... Què tal, com estàs? I els canvis que va fer el Koeman, és a dir, quan va treure del camp Araujo per tema de la lesió i va posar Sergi Roberto i tal, i després veus que se'n passa el gol de Melero, i després s'escalfa Mingueza, dius, què està fent, no? També sí, doncs, sí. Grinyola una mica.
Sí, potser el canvi més lògic ha sigut, si no està bé Araujo, posar a Mingueza, inclús d'inici, sabent que poses allà Dembélé, que és un jugador pues, que li costa defensar, perquè no és la sucalida, com diria Johan, és més segur posar a Mingueza, que et pot jugar tant de lateral com de central, i no tant Araujo, imagina que et dic no, però després, no sé, les seves raons tindràs. A mi em va recordar el primer partit de Quique Setién, on a Eivissa posa línia de 3 i posa Sergi Roberto de central. No és la seva posició, ell és un jugador polivalent, i és un interior que molt bé Luis Enrique va reconvertir de lateral i ha donat grans temporades, però no és el seu lloc. I es va demostrar ja no tan sols amb l'error, sinó amb com es perfila a l'hora de defensar. Bé, jo tampoc conec, Oli, cap entrenador que estiri pedra sobre el seu propi terreny. No ho conec cap entrenador que no ho vulgui fer bé. Bueno, no sé si no vaig escoltar la roda de premsa de Ronald, no sé si va reconèixer que es va equivocar o no es va equivocar, però bueno, és el que tenia, és el que va decidir. Què haguéssim fet a posteriori tot, segurament coses diferents, i un cop estàs a dintre, no sé, potser haguéssim fet el mateix, no ho sabem. Home,
ell entén que sigui qüestionat, quan li preguntava l'Helena, entén que estigui qüestionat sobretot pel fet a la segona part, però no per ell directament, sinó per les errades també dels jugadors, no? Però ell també, el Koeman va ser el que va canviar a Dembélé, i Dembélé era el millor.
Sí, clar, no sabem per quins criteris, per quins registres, si físicament tenen un tempo i un minut marcat, perquè sabem que Dembélé és propens de lesions, té problemes de pubis, no ho sé, això estic parlant per parlar. Bueno, és l'entrenador que decideix en aquell moment, és aquell tip. O sigui, potser, i ho analitzo jo d'aquesta manera, i no vol dir que sigui l'error, potser el veient que no es pot defensar amb la pilota, vol defensar-se per acumulació i posa jugadors més defensius pensant-se que li anirà bé com li va anar bé a Villarreal. No ho sé, és una explicació que li puc donar. Però el Barça ha de tornar a la seva essència. El que passa que tant a Koeman com a qui sigui, els entrenadors del Barça se'ls ha d'ajudar, se'ls ha d'exigir. Sí, però qui ajuda a Koeman? Qui ajuda a Koeman? No ajuda ningú, ni és l'entrenador, és una peça més, no ha de ser la peça. Per això jo sempre reclamo que aquesta estructura esportiva forta del club ha d'estar en aquesta direcció esportiva, que ajudi l'entrenador no només a fitxar els jugadors, sinó també amb el tema de la metodologia, amb el tema dels entrenaments, en tot, ha de ser ajudat l'entrenador. De Guardiola només n'hi ha un, ho pot fer tot. Es pot dir de quin color són les banquetes, si fa falta. Però la resta d'entrenadors se'ls ha d'ajudar, i el Barça com a club els ha d'ajudar.
Creus que Koeman ha de ser l'entrenador de futur del Barça? Amb Koeman es pot tornar a l'essència aquesta que tu reclames en el futbol, en l'estil?
Se l'ha d'ajudar, perquè en paràmetres de joc metodològics aquest any molts no els ha complert, però clar, també juga amb un hàndicap de no tenir en una plantilla jugadors, o la majoria sí, però alguns no, que puguin jugar aquest joc. Jo a vegades jo me'n poso la pell a Koeman i quan mira la banqueta dius, ostres, si a l'últim canvi, excepte a l'últim partit, si passa Ilaix, el primer canvi d'Ilaix, no és normal que el primer canvi en el futbol club Barcelona sigui l'Aix. Ahir els dos últims canvis van ser Braithwaite i Dez, si no m'equivoco.
Sí, clar,
també té els seus problemes. Estem parlant del millor club del món, ha de tenir els millors clubs del món, i una cosa molt important, has de mirar baix. O sigui, quin sentit té parlar de la Masia si no ho tires de baix? I a vegades quan diem de baix, doncs potser també s'ha de tirar d'entrenador de baix. Per això et dic que se l'ha d'ajudar a Koeman. A Koeman o qui sigui, o l'entrenador que sigui, però se'ls ha d'ajudar.
I a nosaltres ens han dit que Laporta, no sé si perquè vol ajudar, però vol parlar amb ell. És a dir, no avui, segurament, ni demà, sinó que vol parlar amb ell perquè li dongui explicacions. Què ha pogut passar aquests partits, no? Però a partir d'aquí el que no saps és si Laporta diu, val, t'entenc i mereixes continuar la temporada que ve, o no t'entenc i mira, liquidació i fora.
Però, Oli, jo... Demano...
Quina manera d'ajudar és? Donar confiança per seguir o no?
Però és Laporta el que ha de decidir si continua Koeman o no?
Bueno, sí,
jo crec que Laporta, com a president... No, clar,
l'últim que decidirà, clar, no...
No, és la porta, o sigui, amb paràmetres metodològics de coneixement del mercat, de coneixement dels entrenadors, dels entrenaments...
Ja.
Jo crec que no. La porta ha de tenir, la porta, o el president, ha de tenir la paraula final, però algú de sota, algú amb capacitat de valoració tècnica, tàctica, mental, física, li ha de dir, aquest és l'entrenador pel futur Barça que volem construir. Algú fora l'estructura. Dic aquest, dic Koeman, dic Pimi, dic Cortés, dic Pito de los Palotes. És igual. Però algú li ha de dir, i amb aquests elements el president ha de decidir sí o no. Però Koeman què li explicarà a la porta? Tàctiques, com jugarà l'equip?
Sí.
I el Xanti li dirà, sí, molt bé, però professo, demostro. Vull dir que, no sé, se'ns està perdent, crec, un aspecte molt important, que és l'estructura forta del Barça esportivament, que no només miri a fer fitxatges, sinó que miri la casa, que miri la metodologia que s'està empleant, que miri realment a fer fort i ajudar l'entrenador.
Molt bé, Lluís, qui guanya la Lliga, creus?
Matemàticament encara pot el Barça. Esperem avui, eh? Esperem que tot el dia que l'Atlètic de Madrid guanyarà la Real, que el Madrid guanyarà Granada...
T'imagines? No? Sí, sí. 77, 76, 75.
Clar, de moment, els equips, el Barça i el Madrid, quan han depengut d'ells, no ho han aprofitat.
Sí, sí.
Bueno, veurem ara si ho aprofita l'Atlètic de Madrid. Bueno, els ha de guanyar, els ha de jugar... Bueno, veurem.
Bueno, Lluís, una última cosa, que vam llegir ahir al diari i ara que la gent que ha treballat amb Toni Freixa a la campanya està tenint dificultats per cobrar.
Ostres,
tu bé?
Jo, mira, a mi en Toni no em deu res, perquè no em va prometre res. En el cas que m'hagués promès o m'hagués volgut pagar algú, jo li hagués dit que no, perquè jo això de les eleccions no m'ho vaig prendre com una feina. Les feines s'han de pagar. I quan més millor, perquè crec que les feines ben fetes s'han de pagar, però jo no m'ho vaig prendre com una feina. Jo m'ho vaig prendre com un servei al club. Per què? Perquè soc del Barça, estic molt Barça i m'agrada el Barça.
Magnífic. Lluís, una abraçada. Gràcies per estar a Esports Gope, com sempre. Que vagi molt bé.
Vinga, quan vulgueu. Adéu.
Adéu. Adéu. Adéu.
Sí, avui li toca l'Atlètic de Madrid. A les 10, Atlètic de Madrid, Reial Societat. L'equip de Simeone ja ho tenia bé, ara encara ho té millor. Antonio Ruiz, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Bueno, lo tenéis en bandejita, ahí.
Bueno, el Atleti en bandeja no ha tenido nada en su vida. Todo lo que consigue, lo consigue por la vía de la emergencia y del suspense, pero sí es verdad que lo tiene mejor que el resto de contrincantes y candidatos al título, ¿no? Eso sí es verdad.
Ahora se trata de no fallar, porque bueno, aquí va fallando todo el mundo y el Atleti tampoco está ajeno a eso, Antonio. A ver qué hace hoy.
Sí, yo recuerdo hace 3 jornadas que cuando perdió en Bilbao ya le descabalgaban de la candidatura y fue cuando yo empecé a apostar por este Atlético de Madrid. Ya decían que no, que ya el Atleti se caía, que ya no podía tal, pim pam, pim pum. Entonces ahora ellos desde entonces no han perdido, lo saben que es muy bonito depender de ti mismo para conseguir un premio tan grande y actúan en consecuencia, no miran otros resultados. Ayer recuerdo que hablaba con alguien del vestuario después del empate del Barça y me decía, Antonio, sí, eso está muy bien, pero si nosotros mañana no ganamos,
claro.
no vale para nada, así que...
Ahí.
Está muy, muy, muy metidos en la faena.
Igual han aprendido la lección del Barça, ¿eh?
Bueno, el Atleti es que siempre ha sido así. Con el Cholo es difícil salirse de la vía, ¿no? Porque él no mira nada que no sea lo más corto, y lo más corto es ese lema partido a partido, ¿no? Así que...
Sí, pero a veces Antonio sale a no perder.
No, estoy de acuerdo.
En estos partidos no ha de ser así.
Cuando me dicen que el Cholo sale a empatar o a no ganar o a no perder, yo no me lo creo, porque yo hablo con los jugadores y hablo con la gente muy próxima a Simeone y ellos no salen a no perder. Lo que salen es a protegerse durante un partido que dura 90 minutos y a ellos no les importa ganarlo en el minuto 20, a lo mejor sí en el 80, ¿no? Pero son tácticas, son maneras de ver el fútbol y de preparar los partidos.
Recordemos que la Real está jugándose también su clasificación para jugar Europa League la próxima temporada, y a nivel deportivo hay alguna ausencia, todos bien, ¿no?
Pues Lemar es la única baja, tiene una lesión miotendinosa en el muslo izquierdo y va a hacer Saúl de Lemar. El resto del equipo es el mismo que puso en el Camp Nou, con Oblak, Savic, Felipe Hermoso, Trippier, Carrasco, Coque, Llorente, Saúl, Correa y Luis Suárez. Así que es un once, bueno, de los mejores, ¿no?
Os escucharemos después a toda la tropa. Antonio, un abrazo fuerte.
Un abrazo grande para Barcelona, mes que mai.
Hasta luego.
Un abrazo, chao.
Un abrazo. Y demà al Real Madrid, al Camp del Granada. Bona tarda, Gil.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Què diu Zidane?
Doncs que veurà el partit avui de l'Atlético de Madrid exactament igual que va veure ahir el Levante-Barça. No se n'amaga i els veu amb molta tranquil·litat.
No, no, yo lo veo, los partidos, si puedo. Pero normalmente, como estoy en casa a la noche, entonces veo los partidos. Y nada, porque me gusta el fútbol.
El Granada-Reial Madrid arriba amb febre arbitral alta. Després de lo que va passar en el partit davant del Sevilla a Valdebebas, avui el tècnic blanc s'ha mossegat una mica la llengua.
Cada uno hace su trabajo, ¿sabes? Yo no voy a hablar más de estas cosas. Cada uno está ahí para hacer su trabajo, yo confío en el fútbol. Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, el árbitro el suyo, cada uno suyo. Y ya está. Porque cada vez que voy a decir otra vez una cosa, bueno, vamos a montar un lío para nada. Porque al final quedan tres partidos y lo que nosotros tenemos que hacer es concentrar en nuestro trabajo, que esto sí lo podemos controlar nosotros.
Pendents de la llista de convocats, Odriozola i Marcelo han treballat amb el grup, farien la defensa reconeixible. A Granada, el club es manté, informa Melchor Ruiz, tranquil, després que la UEFA hagi encetat gestions per veure com pot sancionar a Madrid, Barça i Juventus per la Superliga.
3:36, de seguida el debat.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Tenim comunicació amb el futbolista del Barça, Òscar Mingueza. Òscar, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda. La veritat és que m'arriben a dia estiu i no hagués donat crèdit, però bueno, ja seguim treballant i millorant per tot el que ve.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
Obrim debat amb l'Oliveros, amb el Miguel Rico. Hola, Miguel, bona tarda.
Bona tarda.
I amb el Jacinto Vicente. Hola, abogado.
Buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes. Bueno, Miguel, ¿qué decimos de lo de ayer? Qué decepción, qué fracaso, qué desastre, qué castañazo. ¿Duele más lo de ayer o lo de Granada? ¿O las dos? O...
Pues duele lo de ayer, duele lo de Granada, duele lo del Alavés, duele lo del Cádiz. Luego lo de Getafe, los partidos contra el Madrid, los partidos contra el Atlético, y ayer la decepción es, yo creo que es mayor, porque con lo poco que queda se esfumaron todas las posibilidades, pero no me pareció un partido muy distinto a los que hemos visto jugar al Barça esta temporada. Podría decirte, como te he dicho, 7, 8 o 9 partidos muy similares que ha ganado o ha perdido en función de la casuística y bueno, pues el equipo en la línea frustrante de toda la temporada, exceptuando la Copa.
Sí, es que sí, es verdad que coincidiendo con la Copa, con la final de Copa, Jacinto, hubo un tramo de temporada en el que parecía que el equipo iba más y que podía llegar bien a final de temporada, que incluso podía conseguir el doblete, pero se está cayendo en este tramo final de una forma tremenda.
Bueno, lo que pasó ayer es la demostración de las carencias que veníamos diciendo desde el principio. Es cierto que hubo un aumento de temporada, coincidió con el cambio de sistema, con el 3-5-2 o el 5-3-2. Coincidió con un pico de forma física, que llegó hasta más o menos hasta ahí, la Copa del Rey, un poquito más en Liga. Pero, bueno, el mayo de este año es el mismo mayo de los últimos prácticamente 4 años. O sea, es un equipo que tiene unas carencias evidentes. Que falta un delantero de centro, que sea diferente a lo que hay, que pueda rematar, que sea un delantero de centro puro. Le falta músculo en medio campo para evitar las transiciones. Le falta determinados relevos de determinados jugadores que no pueden jugar todo el año, está claro. Y eso se soslayó un poco con el cambio de sistema, que permitió pues que determinados jugadores pudieran estar un poco mejor, pues que estaba un poco mejor, no tenían que correr para atrás. Alba podía subir un poco más, los laterales. Lo que pasa es que ha llegado mayo y el nivel físico del equipo ha caído en picado. O sea, esa chispa ha desaparecido completamente y se vuelven a acentuar, como decía Miguel, ante determinados equipos incluso pequeños y ante los equipos grandes se nota muchísimo que se depende en ataque excesivamente de lo que es Messi. No hay un delantero centro. Todo eso que parecía que podía de algún modo la Liga Española pues taparse un poco, pues al final ha reventado.
Pues no sé si se podrá cambiar mucha cosa, Miguel, de cara a la temporada que viene, porque bueno, la situación económica es la que es, los jugadores tienen los contratos que tienen, No sé si hay que mirar más al vestuario o más a Koeman, que está, que bueno, el hombre sale muy tocado de este tramo final de temporada. ¿Tienes la sensación que va a seguir o que no va a seguir?
Hoy tengo la sensación de que no, porque ya estamos viendo lo que está pasando en otras secciones con sus respectivos responsables, como ha pasado en el baloncesto con Nacho Rodríguez o con lo que ha pasado en balonmano con Pascual, que por las razones que sean no cuentan con la confianza del nuevo consejo directivo, que por otra parte puede entenderse que tengan claras sus apuestas y el proyecto pase por otros nombres. Si han hecho eso con el equipo de balonmano, que en todo el año ha perdido un partido, o con el equipo de básquet, que es favorito para la liga, pues hay que suponer que no les temblaría el pulso si hay que tomar una decisión con Koeman. Aquí la cuestión se trata en saber si para esta junta directiva Koeman es capaz de liderar un proyecto. Si lo es, tiene que seguir. Si no lo es, tienen que tomar una decisión lo más pronto posible.
Pero es eso, para la junta directiva, ¿eh? Porque hace unos instantes Luis Carreras, con muy buen criterio, nos decía, es que, ¿de qué va a hablar Laporta? Porque Laporta va a hablar con Koeman y le va a pedir explicaciones, qué ha pasado en los últimos partidos, y dirá, pero entiende de fútbol Laporta, va a hablar de tácticas, ¿de qué va a hablar? ¿De qué va a hablar con Ronald Koeman? Debe de haber una estructura deportiva que diga, sí o no, es bueno el proyecto con Koeman. Y ya está. Pero claro, yo creo que dependemos, y creo que estaremos de acuerdo todos, que dependemos de las decisiones de Joan Laporta.
Bueno, Laporta o su consejo asesor, o sus técnicos, o Ramón Planes.
Disfrazado. Pero bueno,
sí, no sé. Pero la cuestión es que, escucha, ayer en la alineación del equipo había 7 futbolistas que estuvieron en el 2-8 en Lisboa, en la Champions.
En todos los partidos.
Estos, sí, porque claro, entonces, bueno, pues entonces tú miras el equipo y hay unos cuantos jugadores que ya estaban con Guardiola. Por ejemplo, Messi, por ejemplo, Piqué, por ejemplo, Busquets, por ejemplo,
Sergi Roberto. Alba.
Y, por ejemplo, claro, entonces tienes a futbolistas muy jóvenes que se han estrenado este año en la categoría y que en general a todos les falta el oficio necesario, porque las cosas que le han pasado al Barcelona, muchas de las cosas que le han pasado, es tener muy poco oficio. Como ayer, no se te puede escapar un partido en el campo de Levante en el que vas ganando 0-2 en el descanso y te estás jugando la liga. Pero pudo haber pasado exactamente igual lo mismo el otro día en Valencia, que ganaron 2-3 con uno más y acabaron los del Barça colgados del larguero.
O en Villarreal.
Bueno, pues el Barça, para mí esencialmente, ha demostrado una falta de oficio absoluto, más allá de que hay jugadores mayores de edad, hay jugadores con inexperiencia absoluta y un ambiente de desconfianza propia que convierte a todos sus rivales en candidatos a la victoria, porque al Barça, con todo esto y después de estos años tan tristes, se le ha perdido totalmente el respeto.
Jacinto, te quiero escuchar para rematar sobre el futuro de Koeman.
A ver, yo es que ahí, no es que discrepe, pero creo que no es un problema de que hable a Porto si la Porta confía en Koeman. Yo creo que no está ahí el tema. El tema está, me da la sensación de que ellos saben que no van a poder hacer grandes fichajes ilusionantes o va a ser muy difícil. Entonces el paraguas es el entrenador. O sea, ¿tú cómo motivas a una afición después de todo este año? Solo tienen dos maneras, o motivas con fichajes, y eso va a ser difícil a nivel de mercado, con lo cual lo único que queda es cambiar algo, para que no te critiquen a ti. O sea, si ahora tú, uno de los fichajes va a ser el Kun Agüero, pues igual mucha gente va a empezar a decir que qué pasaría si ese fichaje lo hace Bartomeu. Entonces, la manera de que no hablen de ti es, vamos a cambiar algo. Entonces, ¿a quién quitas? Al entrenador. Si tú quitas al entrenador y traes un nuevo entrenador, pues empezaremos a hablar otra vez del 4-3-3, de la esencia del Barça, del sistema, y ya no hablarás de que no se ha traído, o si se ha traído a Haaland o a otro jugador importante o de que te tienes que traer dos o tres jugadores que no sabes si son de nivel Barça. No se hablará de si ya has hecho una revolución como tienes que hacer y has echado a dos o tres que igual tienes que echar. Pues es una manera, yo creo, de tapar un poco a la gente y de vender algo que sea ilusión, pero que no va a poder ser fichaje.
Pues yo no sé si será una cosa o si será otra, pero lo que sí tengo bastante claro es que es, a estas alturas va a ser muy difícil venderle una moto al Barça, ya sea con un entrenador, con uno de la misma edad de Suárez para jugar aquí de delantero centro, y entendiendo todas las dificultades económicas que tiene el equipo, tiene que verse una idea superior a la posibilitat d'un parche, que és com se està apuntant ara.
Senyors, ho deixem aquí de moment. Oliveros, Miguel, sí. Jacinto, gràcies,
Bueno,
vosaltres.
Que vagi bé, seguim.
Seguim el Barça fins al final, passi el que passi. Viurem tota l'emoció de la Lliga amb l'equip líder de la ràdio esportiva.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, des del Camp Nou, Barça Celta.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella. Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Perico, perica, ja tens l'app oficial de l'RCD espanyol? Descarrega-te-la i registra't per ser el primer en informar-te i rebre promocions exclusives. Descobreix la gran varietat d'avantatges de les quals podràs gaudir. App RCD espanyol, sempre amb tu.
Seguim amb l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Què diu, senyor Bajoli? Bona tarda.
Que ha parlat Bolell abans de marxar a la Xina.
Sí, després de l'entrenament a Cornellà a Prat, a 48 hores del partit contra el Cartagena de divendres al vespre a l'estadi Blanquiblau, als mitjans del club escoltarem a Bolell. Ara t'explico la seva història. Això sí, viurà l'ascens a distància, a molts quilòmetres de distància, perquè marxa a la Xina per jugar 4 partits classificatoris pel Mundial de Qatar amb la selecció del seu país. Bolell.
非常不容易，我觉得非常不容易。可能一开始大家
hem aconseguit l'objectiu més important, tornar a primera. Ara estem en la primera posició de la classificació, queden 4 partits i segur que competirem la Copa de la Lliga. Tenim moltes ganes de viure el moment d'aixecar la Copa. Per això intentarem aconseguir-ho.
Aprendrà abans Víctor Navarro a parlar xinès que voler català, ja t'ho dic ara, per capacitat, sens dubte. 2 gols a la Lliga, ha estat el 12-13 jugador més utilitzat, sempre ha estat quasi el primer canvi a la davantera, té contracte fins al 2024, ningú em diu al club que hi hagi novetats al respecte. És a dir, que en principi, si no hi ha cap novetat, Bolell és intocable per la plantilla de l'Espanyol a primera temporada 21-22.
Bolell, la veu del dia a l'Espanyol. Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
A Girona hem sentit Juanpe.
Sí, un il·lustre que, a més, sap el que és assaborir els èxits del futbol. Va pujar amb el Girona a primera, es va assentar a la màxima categoria del futbol amb el conjunt de Montilivi, i després d'una temporada complicada, perquè ens ha costat veure amb regularitat Juanpe, avui ha valorat el que està aconseguint el Girona i la situació ara mateix del conjunt de Francisco. Pareu bé l'orella, aquest és el discurs de Juanpe Ramírez.
Lo veo en un momento que quizás hacía tiempo que no veía a un Girona así, ¿no? Quizás todo el mundo que recuerde a Girona y sepa un poco de Girona sabe que siempre ha destacado el bloque por encima de todo, y yo creo que estamos en ese momento, ¿no? Estamos en un momento que incluso la afición se siente identificada con el Girona que está viendo ahora, y eso para nosotros es muy importante porque también estamos sintiendo el cariño de la afición, ¿no?
Millor moment, afició identificada amb el grup i sobretot la mirada posada en el partit, en majúscules, ara mateix, que pot definir el futur, és a dir, promoció sí, promoció no, per continuar depenent de si mateix, veritat, dilluns vinent a Montilivi, Girona Sporting de Gijón.
I també tenim declaració a Sabadell, Nazareno Grossi, buenas tardes.
Hola, Joan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Habló Oscar Rubio.
Así es, el Sabadell entrenó esta mañana en San Cuat y luego de la sesión el capitán Oscar Rubio habló de su continuidad más allá de si el equipo logra la permanencia o termina descendiendo.
No, yo sempre ho he dit, no? Porto molt temps aquí, sempre m'han tractat superbé, i jo trobo que Sabadell és com casa meva, no? Som molts anys aquí i sempre he estat molt a gust, y ya te digo, no, no es parla tan mi de res, pero bueno, yo siempre aquí, estate encantado y no me importaría continuar, claro que sí.
Al Sabadell le quedan 4 finales que decidirán el futuro del equipo. La idea es similar a la del Cholo Simeone, partido a partido. El grupo solo piensa en el domingo, cuando recibirá al Tenerife desde las 2 de la tarde.
Gracias, Naza.
Chao, hasta luego, gracias.
Fins aquí el bloc dedicat als equips catalans de segona. Ara, futbol femení. Sílvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que la final de la Champions de diumenge ja escalfa motors.
Sí, triple roda de premsa avui per una setmana gran. Hem sentit el Lieke Martens, Jennifer Hermoso i Aitana Bonmatí. Totes elles coincideixen en que l'equip ha crescut respecte a la primera final que va jugar el club a la seva història el 2019 contra l'Olympique de Lió a Budapest. Aquella es va perdre. En aquest cas, el rival serà el Chelsea. Té menys experiència perquè jugarà la seva primera final, però també ha guanyat la Lliga aquest cap de setmana com el Barça. Avui Aitana Bonmatí ha dit que tot i les estadístiques brutals del Barça a la Lliga, això no té res a veure amb la Champions.
En cap cas ens sentim favorites. Sempre diem que la Lliga ho guanyem tot i no és per res, però ho guanyem tot bastant fàcil, entre cometes, no? Com que no ens exigeixen tots els partits. I jo sempre penso que això ens juga en contra, no? Perquè al final arriben els partits importants de Champions i no tens aquell al·licient de competir tots els partits, no? En canvi, crec que el Chelsea té una lliga més competitiva i sí que competeix gran part dels partits.
L'equip blaugrana viatjarà divendres a Göteborg i entrenarà dissabte a la tarda a l'estadi Gamma Ullevi, on es disputarà la final diumenge a les 9.
En parlarem durant tota la setmana. Sílvia, gràcies.
Adeu.
Una més de futbol. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que tenim renovació important al Barça B.
Sí, de Nico González. A 2:15 del migdia ha signat el migcampista del B la seva renovació amb Joan Laporta a les oficines del club. És el fill del mític Fran del Depor. Continuarà el Barça fins al 30 de juny de 2024. Clàusula de rescissió de 500 milions d'euros. És un dels nois amb més talent de la Masia. Koeman sempre pregunta per ell als entrenaments i el club se'l veu com el successor, el relleu de Sergio Busquets.
És un gran element. Víctor, gràcies.
Gràcies.
Pausa i bàsquet.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Aupa Uriarte.
Aupa Herrera, interesante tema.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Os acordáis cuando la tecnología del reloj se limitaba a ser sumergible y antichoque?
Sí, señor.
Sí,
sí. ¿Eh? Yo me acuerdo la gran sorpresa que supuso el día que vino un amigo de mi padre a casa y trajo un reloj que llevaba la ventanita del calendario.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
¿Tú estás segura que te quieres tatuar Antonio Forever?
¿Por qué no? En O2 creemos en el amor para siempre, pero por las dudas, nuestras tarifas no tienen permanencia. ¿Tienes alas? ¿No las vas a usar? Fibra, móvil y sencillez. O2, respira. Descubre nuestras tarifas sin permanencia en odosonline.es o en el 1551.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. ¡Qué rápido! Si me preguntaron ayer por la mía, sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Bàsquet a Sports Cope. Albert, que tenim bona notícia, la classificació del Joventut pels play-offs de la Lliga CB, a més, ho va aconseguir amb una pista tan complicada com la de Baskonia.
Sí, amb aquest 71-79, és cert, hi ha un condicionant, sense posar cap excusa ni argumentar el treball del Joventut de Badalona, que es veu afectat ja des de fa setmanes al TD Systems Baskonia, el conjunt vitorià, per la pandèmia de coronavirus, amb la qual cosa ni jugadors al 100%, ni tots els jugadors disponibles, però vaja, que al final és la recompensa que obté, el botí que obté el Joventut de Badalona després d'una temporada molt regular, assentat, ara sentirem el seu tècnic, durant gairebé tota la campanya en la zona de privilegi. 71-79, dos partits per davant, la veu de Carles Duran, el tècnic de la penya.
Creo que hemos estado todo el año en playoff y eso también tiene mucho mérito, con momentos mejores y momentos muy buenos. Ahora queremos acabar bien la liga regular para hacer un muy buen playoff, ¿no? Y eso pasa, pues, ahora ganar a Andorra y ganar a Bilbao, porque la mejor manera de preparar el siguiente partido, pues con victoria es mucho más fácil, ¿no?
Molt més fàcils. El següent partit és davant el Morabanc Andorra. Tanca temporada la fase regular, després quedarà el playoff davant el Retabet Bilbao Bàsquet. I avui, benvolgut Batllori, toca el torn del Morabanc Andorra, que saps que aquesta setmana l'utilitza després de la reconfiguració del calendari la Lliga Endesa per recuperar partits ajornats bàsicament per la pandèmia de coronavirus. Doncs atenció, bon partit, eh? Un quart de 10 de la nit, 21-15, Unicaja Màlaga, Morabanc Andorra.
Pot fer playoff l'Andorra encara? Ho té difícil.
Ho té complicat. Hauríem d'anar també a mirar les opcions que tenen altres conjunts amb els partits que tenen pendents. A veure, està el Morabanc Andorra amb 14 victòries. Amb 16 marca el tall de playoff el Baxi Manresa. Matemàticament és viable, però vaja, que si perd avui es quedarà gairebé sense opcions.
A veure, gràcies.
Una abraçada.
Adeu. Ara en vol. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Molt bona tarda.
Que el Barça, enmig de tot el terratrèmol al voltant de la figura del míster Xavi Pascual, té avui l'anada dels quarts de final de la Champions.
Así es, contra el Meskov Brest bielorruso, partido de ida de cuartos de la Champions, el partido que viene marcado por el anuncio de la marcha del técnico Xavi Pascual, que abandonará el club al final de la temporada, y también, ya en el aspecto deportivo, por la calidad de un rival poco conocido, pero que en los últimos años ha evolucionado positivamente hasta el punto de obtener victorias contra equipos muy importantes. En casa, por ejemplo, durante toda esta Champions solo ha perdido un partido. Xavi Pascual advierte que el Meskov es incluso candidato a meterse en la Final Four.
Sempre et donen per favorit i no és així. Únicament ha perdut un partit a casa contra el Flensburg i tota la resta de partits ha guanyat. Ha estat capaç de guanyar Seguet, ha estat capaç de guanyar París, ha estat capaç de guanyar Kielce amb resultats, jo diria que molt bons. Per tant, el que diu això és que ells són un molt bon equip i que exigirà que nosaltres donem el 100%. És capaç de guanyar-nos i d'eliminar-nos i hem de ser conscients que nosaltres hem de donar el 100%.
Las bajas de Ariño, Blas Yang y Entre Ríos, el partido 18-45, la vuelta se juega en el Palau el jueves de la semana que viene y un par de apuntes más. Desde Rumanía se da por hecho que Pasqui será el técnico del Dinamo de Bucarest. Hay que recordar que ya compaginó el cargo de técnico del Barça con el de seleccionador rumano. Y el segundo punto es que el equipo azulgrana se enfrentará al Huesca en las semifinales de la Copa Sobal, que se jugará del 5 al 6 de junio en Santander. La otra semifinal la disputarán Bidasoa y Sinfín.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
Quique, què tenim avui al Giro?
Doncs anem camí de Catòlica, que està a la zona de Bolonya, cinquena etapa, 177 quilòmetres, manquen doncs 85 quilòmetres pel final, el pilot, el gran grup està agrupat, això vol dir que arribaran un sprint i s'ho jugaran doncs els Gaviria, Nizzolo, Viviani, Sagan i companyia, després d'un dia en el que Alessandro De Marchi es va vestir amb la màglia rossa. Vol dir que Landa i Bernal van estar molt millor que la resta ahir a Sèstola, traient 11 segons a Evenepoel, Yates i doncs Bardet, i 34 segons al final a Nibali i Marc Soler. És a dir, que Landa de moment està millor que Marc Soler, un Landa que ahir va ensenyar doncs el que pot doncs demostrar d'aquí al 30 de maig, que pot estar al podi a Milán en aquest Giro d'Itàlia, que de moment té com a màglia rosa a l'italià Alessandro De Marchi.
Gràcies, Quique.
Adéu, bona tarda.
Adéu. Vostè rematar, Gil.
Recordem que Mireia Belmonte serà abanderada amb Saúl Cravioto de l'equip olímpic espanyol als Jocs de Tòquio, que a les 6 de la tarda Nadal a l'Open de Roma s'enfronta a l'italià Sinner. I una gran iniciativa, la que ha tingut a l'Ajax, ha fos el seu trofeu de campió d'Holanda i n'ha fet 42.930 estrelles, cada una per cadascun dels abonats al conjunt holandès, per compartir l'alegria en aquests temps de no poder anar als camps de futbol. I Van Dijk renuncia a l'Eurocopa per recuperar del tot bé la seva lesió de genoll. Ai, que coses.
Gil, gràcies, que vagi molt bé.
Fins demà, Batllori.
Adeu. Marxem actualitzant les enquestes que us formulem cada dia a Sportscope via Twitter, en clau Barça. Avui us estem preguntant qui creieu que té més responsabilitat en el que va passar ahir al Ciutat de València, al camp del Llevant. Si Koeman o els futbolistes. Està molt igualada l'enquesta, va oscil·lant. Penseu que Koeman el 52%, ara mateix, que els futbolistes el 48%. La pregunta en clau espanyol és si Buley, que avui ha parlat, ha de seguir a l'Espanyol la propera temporada. Guanya el sí per majoria, creieu que sí al 57%, que no al 43%. Us recordo que avui hi ha Tiempo de Juego a la COPE, més partits de Lliga a partir de les 7 de la tarda, pendents bàsicament del que faci l'Atlètic de Madrid davant la Reial Societat. Seguiu a la COPE, Esports COPE, estem pendents de tot. Cuideu-vos moltíssim, que vagi bé.